Ara toca Futbol Club del Mas.
La meva mano està malalta. És una grip amb febres altes. Avui anàvem a sopar.
Marta.
Tenia moltes ganes.
Marta.
Digue'm, Xavi.
Que no t'he acomiadat. Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Àlex Almas, com estàs?
Bona nit, què tal? Bé, estem bé.
A veure, puja'ns l'enquesta. Del 0 al 10, opcions del Barça per guanyar la Lliga.
Jo em mantinc amb el 7, home.
El 7?
Si la pugem, sí, és una Lliga que encara han de passar moltes coses, eh? I tot i que avui estem una mica de baixada, jo crec que encara queda... Jo veig el Barça amb opcions.
Amb el teu 7 superem el 5 de mitjana, jo també posaré un 6, o sigui que estem en el 5 i mig de mitjana. No està malament. No està malament. Queden 8 jornades i seran apassionants. Del partit d'ahir, hem estat parlant a la tarda i, per exemple, vas observar que el Barça va tenir més pilota que el Madrid, però aquesta possessió no va suposar control real del partit.
Sí, la sensació és que el Barça va tenir molta pilota, però que no va tenir el partit controlat, sobretot a la primera part, després de l'1-0 i fins a la mitja part. En aquest tram de partit jo crec que és quan se li escapa més el partit i... sobretot per el que diem, perquè no ho va tenir controlat, no va tenir control. Jo crec que el Barça no s'ordena bé, no ataca bé, tot i que té molta pilota. Algunes vegades perquè entra en conduccions de Messi, de De Jong, i acaba perdent ràpid, acaba atacant ràpid i perdent ràpid, i altres vegades perquè no situa bé. És a dir, quan tu tens un replegament al davant i tu jugues amb una línia amb carrilers, el que no pots fer mai a la vida és situar els carrilers a dalt de tot, perquè d'alguna manera tu estàs posant 10 futbolistes a l'última zona de camp, no? És a dir, el Barça tenia que haver tret els carrilers una mica més cap a baix per intentar atreure el Madrid, fer-lo sortir d'allà. Crec que això va fer que les distàncies fossin grans i que aquesta sensació de control no la tingués, tot i tenir molta possessió.
I a més, els carrilers, que deies que estaven molt alts i llavors donaves més espai i menys efectius per defensar tot l'espai que quedava per Vinícius, van intervenir poc, sobretot a la primera meitat, oi?
Sí, a partir d'aquí jo crec que hi ha dos punts que expliquen molt bé aquesta falta de control. Un és la posició, però n'hi ha dos més. L'altre és que el Barça va enfocar malament els seus atacs, és a dir, davant d'un rival que et posava molta gent per dins i t'esperava amb Casemiro, amb Modric, amb Kroos i de manera replegada, el Barça va voler entrar massa per dins. Després de l'1-0, fins a la mitja part, tant Alba com Des són molt poc utilitzats. De fet, són el segon i el tercer jugador de camp que menys intervenen. Només intervé menys que ells Dembélé i Ter Stegen.
Això des de l'1-0 fins al descans, eh?
Sí, des del minut 13 crec que és després del gol fins a la mitja part. Crec que el Barça va molt a dins i és el que esperava d'alguna manera el Madrid. I tenim aquesta sensació perquè fixeu-vos que el Madrid, en aquest tram que us estic parlant, només fa 108 passades i acaba fent 8 rematades, és a dir, era un atac molt directe, molt vertical, perquè el Barça d'alguna manera anava a parar on ells buscaven.
Quin futur li preveieu, ara ho apuntava l'Uri fa una estona, el dibuix de les últimes jornades de Koeman amb els tres centrals, amb Dembélé ocupant una zona molt centrada de l'atac, això li donareu continuïtat? Creieu que s'ha de revisar i que Koeman ho revisarà ja pel dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic?
Jo crec que sí. Jo tinc la sensació que ara venen partits on el Barça haurà de tenir molt pes en el joc i que els dos precedents demostren que, sobretot la posició de Dembélé, una altra cosa és veure com fa servir els laterals, si els vol mantenir llargs i si se sent còmode amb els tres centrals. Però clar, però Dembélé no pot continuar jugant de nou amb aquest escenari tàctic. Jo crec que això ha quedat bastant clar i que no seria una bona notícia insistir-hi. Per tant, si Koeman vol donar continuïtat a Dembélé, que fa la sensació que és un jugador amb el qual hi confia, el Barça hauria de tornar a jugar com a mínim amb un extrem obert, no?
Sí, perquè Àlex, si surts com surts ahir al camp del Madrid, pots actuar ràpid i fer un canvi de sistema durant la primera meitat, o pots preveure abans del partit que el Madrid es tancarà. O sigui, quin remeis hi ha per lluitar contra això, contra aquesta situació que s'allarga tota una part quan veus que l'equip està encallat?
Sí, diverses coses. Jo crec que hi ha dues coses a revisar. La primera, que esperàvem un Madrid tancat, jo crec que ens va sorprendre a tots o a la majoria, no? Perquè d'alguna manera tenia que ser actiu. L'altre, clar, pots canviar sistema i avui és fàcil dir-ho després d'haver-ho partit i després d'haver passat un dia, no? Això és el que costa més en el món del futbol. Però aquesta és l'opció, és a dir, perquè ens entengui la gent que està a casa, el 3-5-2 és un sistema que et pot funcionar quan el rival et ve a buscar, quan et dona espais, quan no te'ls dona, necessites el que hem parlat moltes vegades aquí en algunes tertúlies, no? Extrems oberts, que encarin, i per tant el 4-3-3. El Barça té un avantatge molt gran, que és que té més d'un jugador interruptor, és a dir, estem parlant ara de Dembélé, que pot jugar i el pots obrir una banda, parlem de Mingueza, que et pot jugar de central, de lateral, és a dir, té... Ara torna a entrar Sergi Roberto, té jugadors polivalents
jugador
com per canviar de
interruptor
sistema.
Interruptor és jugador polivalent, no? Per, en una nomenclatura més clàssica.
Sí, exacte, polivalent, o que tu, en el cas de Mingueza, per exemple, et pot fer de central, o en, si estàs en el 3-5-2 et pot fer d'un dels tres centrals, però si tu vols canviar de sistema, li dius, posa't de lateral, i llavors ja tens el canvi de sistema, el mateix amb Dembélé, no?
O de central, que ahir ho va fer en el tram final del partit, també.
Sí, exacte, i això és un avantatge, eh? Que sense necessitar canvis tu pots canviar de sistema. Jo crec que hauria de tirar per aquí el Barça. I després hauria de revisar una cosa que ahir li costa molt car, que és la recuperació després de pèrdua. Ahir el Barça no està gens bé, perquè defensar cap endavant en futbol és el millor que hi ha, no? Però has de saber-ho calibrar molt bé. I ahir, sigui per la qualitat del Madrid, sigui perquè el Barça va saltar molt tard, Busquets, De Jong, Pedri van saltar tard, cada vegada superaven línia. És a dir, ahir el que li passa a Alba en el primer gol, que en futbol es diu que l'últim no pot saltar mai al penúltim, sinó que l'últim defensor ha d'esperar a l'últim atacant, doncs li va passar al mig del camp. Tant és així que el Barça ahir acaba amb el mig del camp, titular, amb Busquets, amb Pedri i De Jong, acumulant 12 recuperacions. Que Busquets acabi un partit només amb 4 recuperacions vol dir que no has estat gens efectiu, i crec que això ho ha de revisar perquè és vital.
Sí, sí, ens falta el punt de vista de Madrid. David Sánchez, bona nit.
Hola, bona nit.
Ha estat dur el dia a Madrid o què?
Per a mi sí, per a ells no. Per al Real Madrid ha sido un día maravilloso. No sé si es que no esperaban o no contaban tanto con la victoria en el Clásico, sino porque yo creo que nadie soñaba hace 3 meses en que el Madrid estaría como está, tanto en Liga como en Liga de Campeones. Y el gran debate y la gran duda que tiene Zidane a día de hoy es saber si las piernas y lo físico de esta plantilla va a aguantar, porque ayer, al acabar el partido, me consta que Zidane comentó en la planta noble que tiene dudas de que el equipo aguante a este nivel físico hasta final de temporada.
¿Ho va a decir a la sala de prensa? ¿También lo iba a decir a Florentino?
Sí, bueno, claro, Florentino no, creo que no se ha perdido jamás una bajada a vestuario después de cada partido, y más si los partidos son importantes. Sí, es un equipo que tiene mucho orgullo, tiene mucho amor propio, y es un equipo que sabe sufrir. Yo estoy con, creo que lo decía Domènech, el equipo estuvo mal en la segunda parte, pero no tan mal como da la sensación que lo estuvo después de ver el palo y el travesaño de Ilaix, pero sí que es verdad que hay jugadores que no están a la altura y que Zidane los pone si no tiene ninguna otra opción, porque este año Zidane no tiene fondo de armario, y si fuera medianamente seria la plantilla del Real Madrid, Odriozola no jugaría ni un solo minuto en el equipo blanco.
¿Ahora es veuen campeones los del Madrid?
Yo creo que todavía no.
Líder.
Yo creo que todavía no, pero lo que ellos tienen la sensación es de que el Atlético de Madrid no va a ganar la Liga. Es decir, si tú le preguntas a alguien del Real Madrid cómo ve esta recta final de la temporada, sigue viendo al Barcelona como el gran rival del Real Madrid y no al Atlético de Madrid. Tienen la sensación de que el equipo del Cholo va a caer por su propio peso y que igual esta semana no, pero la siguiente se puede dejar puntos que ya lo aparten definitivamente del liderato. El gran problema que tiene el Real Madrid, no nos engañemos, es que tiene su objetivo puesto en la Liga de Campeones, y aunque tiene encaminada la eliminatoria, si pasa ante el Liverpool le queda al Chelsea, después a pensar en la final de la Liga de Campeones. Y repito, yo ayer cambios que hizo Zidane, yo los entendí en clave Liga de Campeones, si no, no entiendo que con el resultado tal y como estaba, por ejemplo, retire del terreno de juego a Benzema, que no está lesionado.
¿Tú crees que pasan contra el Liverpool?
Yo estoy convencido que pasan, estoy casi convencido de que van a ganar el partido.
¿Convençut o acollonit?
No, yo creo que van a pasar porque me parece imposible imaginar un escenario en el cual el Madrid no marque un gol en Anfield, y creo que a la que el Madrid marque un gol en Anfield, pues prácticamente ya se dará por equipo clasificado. Supongo que el Chelsea no se lo pondrá tan fácil, pero vamos, ni yo ni nadie en Madrid creo que contempla la opción de que el Liverpool le dé la vuelta a la eliminatoria, básicamente porque este Liverpool, por nombres puede ser, pero no tiene nada que ver con el que le dio la vuelta al marcador al Barcelona.
Jo no estaria tan tranquil, però vaja. Escolta'm, tema arbitral, aquí entrem tots. A veure, el penal de Braithwaite, sobre Braithwaite de Mendy, algú creu després de 24 hores que era penal o no?
I un directe l'ha dit xulot.
I veient la repetició?
Puc entendre que hi hagi debat.
A mi em passa com el l'Oriol. En directe l'hauria xulat, a la repetició ahir pensava que no, i avui, segons en el moment del dia. És a dir, és una de les jugades més grises que recordo dels últims arbitratges. És a dir, sóc incapaç de pronunciar-me de manera molt categòrica cap a qualsevol dels escantons.
Ricard, tu com el veus avui?
Jo crec que ja estic d'acord. Tots vam tenir, jo crec, la mateixa sensació en directe i després vam dubtar. Jo, vista la repetició, crec que es queda curt per ser penal, però tinc la sensació que és un penal que, si en directe el veu l'àrbitre, que jo crec que el veu i l'assenyala, ja no el pots tirar enrere, perquè el contacte existeix. Sí, I també crec que Braithwaite no es deixa caure. Jo crec que Braithwaite va a molta velocitat i que és un contacte que no entenc encara per què Mendy estira el braç. Ves que també estic convençut que si és l'Anglès qui fa el que estira el braç és penal.
Yeah.
O sigui, perquè hi ha jugadors que tenen aquest punt de mala sort, o com vulguis, o de magnetisme amb la desgràcia arbitral, i l'Anglès aquesta temporada n'ha estat en totes.
Àlex Dalmas, a tu et van fer alguna vegada una acció similar i vas caure a l'àrea mig lipotímic?
No, perquè estava molt ràpid jo i no arribava. No.
Ets més
no, però escolta, jo crec que... Mira, hi ha molts dubtes, jo també tinc molts dubtes, però estic una miqueta més pel sí que pel no. I l'argument l'ha donat el Ricard. Jo crec que Mendy no estem en una situació de cos a cos, no estem en una situació de duel de zona. Estem en una situació on la mà no pinta res allà.
Però és molt lleuger, no?, el contacte o
sí,
l'enganxadeta.
Sí, però tampoc té necessitat de treure la mà. És tan lleuger
que
no picaries...
No, és irresponsable.
Però... Clar. Per tant, clar, a mi, si el pita, no em sembla un escàndol.
La clau de la jugada també és que Braithwaite ja arriba a un punt desequilibrat i només necessita això, que li toquin el braç com per acabar de caure. Jo estic més pel no que pel sí, però crec que és un penal, que si l'àrbitre el xiula, la culpa és de Mendy per fer que la mà no toca, i si l'àrbitre el xiula, tampoc em sembla un escàndol que no es xiuli.
Fa un mes, no sé si us heu fixat, Velasco Carballo va fer una roda de premsa per fer una mica d'anàlisi del VAR, la va fer amb Clos Gómez. Van parlar sobretot de les mans, però de moltes jugades. I si us fixeu, en l'últim mes s'estan pitant menys penals que en els primers 6 mesos de temporada. I van insistir molt amb la transcendència de la jugada.
Jo estic d'acord, no és el mateix una falta enmig del camp que dins de l'àrea. Tot i que el reglament això no ho estipula.
Jo crec que potser allà hi va haver un punt que, com que al final Braithwaite s'anava cap a fora...
La transcendència de la jugada vols dir, Uri, que com no era una acció de rematada, que pogués ser això el que fes que no xiulessin el penal.
Correcte.
No?
I Koeman, que va tornar a queixar-se obertament de l'arbitratge, avui ha fet un tuit on insistia de manera no tan vehement. A mi, la veritat és que, per tradició, no m'acaba d'agradar.
Jo crec que ell s'equivoca sobretot quan deixa amb la paraula a la boca el periodista de Movistar, el Ricardo Sierra, però el puc entendre, acaba un partit, acaba un clàssic, has perdut, tu creus que és una jugada de penal que t'ha perjudicat molt, i l'entenc amb calent. Jo avui fer un tuit i insistir en que l'equip ha perdut per un error de l'àrbitre del VAR, a mi ja em sembla gratuït. Jo crec que hauria de fer un tuit dient que queden 8 partits, anirem a totes i guanyarem aquesta lliga. Tornar a insistir 24 hores i en...
Sí, el que passa que és que Koeman això ho porta fent tota la temporada, no? A mi em costa d'entendre'l. Sobretot perquè ell deu tenir tan clar com nosaltres que fa 5 dies va dir el contrari, que el VAR a vegades s'equivocava i a vegades encertava. I aquí és el punt d'incoherència que jo li trobo. O sempre vas a la mateixa línia o sempre parles o sempre calles, però no pots parlar només quan et perjudiquen.
Bé, és coherent que no admet la derrota bé, i que cada cop que hi ha una derrota dolorosa i alguna acció conflictiva, doncs aquest orgull competitiu que té i guanyador fa que no l'accepti, diríem, obertament, no? I perquè, com diu la Sònia, ja l'hem sentit més d'una vegada aquesta temporada, sempre amb situacions com aquestes. Crec que representa el guanyador que no és capaç de, diríem, de maquillar ni disfressar el sentiment que té en aquell moment quan se sent perjudicat per algunes situacions.
David Sánchez, gràcies, bona nit.
Adéu.
Bona setmana. Àlex Dalmas, igualment, moltes gràcies, bona nit.
A vosaltres, una abraçada.